És dijous, dia 13 d'agost, en què faim balanç de la jornada històrica d'ahir. A les 8 i mitja del vespre, milers de persones contemplaren l'eclipsi i total bona part de la població es va concentrar a la vorera de la platja de Palma, Santa Ponça, la colònia de Sant Jordi, la Serra de Tramuntana, Ciutadella, al nord i oest d'Eivissa i Formentera.
Per recordar.
He sentit màgia.
Jo de primer teníem un pot de por, perquè no hem sentit per moltes bandes que la gent se quedava a seguir això, però m'ho ha encantat, disfrutat.
Sí, és a dir, és com una passada, com el món pot fer això, saps?
Molts ciutadans varen optar també per veure l'eclipsi des d'un vaixell. En total, es calcula que 20.000 embarcacions varen sortir dels diferents ports de les illes. Malgrat el multitudinari seguiment de l'eclipsi, la jornada, però, va transcorrer sense grans problemes. Els serveis d'emergències prepararen un desplegament sense precedents i, finalment, el nombre d'incidències registrades relacionades amb l'eclipsi ha estat de 38, en Sant López.
Entre els incidents més destacats, l'atropellament d'una persona per part d'una embarcació a Palma Nova i dues caigudes a unes roques de vora la mà patides per persones d'edat avançada a Menorca. També s'han registrat una quinzena de telefonades alertant de possibles lesions oculars.
Tot d'una, vos n'explica'm tots els detalls abans, però repassam altres titulars del dia. L'aeroport de Palma ha superat els 19 milions i mig de passatgers fins al mes de juliol, un 2% més que el mateix període de l'any passat.
També creix el nombre de passatgers, el d'Eivissa, un 3%, la mateixa xifra que el de Menorca.
I encara parlant del sector turístic, el sindicat UGT calcula que el nombre de baixes laborals en hostaleria aquesta temporada serà similar al de l'any passat.
En aquells moments, un poc més d'un 6% dels treballadors del sector varen estar de baixa. El sindicat diu, però, que els empleats ja acumulen cansament i sobrecàrrega de feina.
I l'Ajuntament de Palma ha aprovat en Junta de Govern Extraordinària formalitzar l'acord que permetrà millorar les condicions laborals dels policies locals.
Començaran a cobrar l'augment de les nòmines al mes d'agost. Els policies locals de Palma cobraran entre 300 i 400 euros més gràcies a l'increment retributiu acordat per l'Ajuntament de Palma.
I ha entrat en vigor la norma que prohibeix vendre begudes energètiques a menors d'edat. Aquests productes, que s'han posat tant de moda els darrers anys entre infants i adolescents, passen a estar subjectes a les mateixes restriccions que l'alcohol o el tabac.
D'aquesta manera es pretén protegir els menors davant dels riscos associats. En parlarem a les 8 i mitja amb la directora general de Salut Pública, Elena Esteban.
I avui la crisi a Ceuta torna a ser protagonista. El Ministeri de Joventut i Infància ha convocat una reunió tècnica amb les comunitats autònomes per parlar de l'acolliment dels menors estrangers no acompanyats arribats a la ciutat autònoma.
Les comunitats del PP, inclosa les Balears, aniran a la reunió, mentre que Vox ha assegurat que no ho farà. La ministra de Defensa, Margarita Robles, va visitar ahir Ceuta, on va defensar que Espanya no abandonarà la ciutat autònoma.
Espanya i Ceuta són la casa de les forces armades. Van estar apoyando a las fuerzas de seguridad del Estado en todo lo que sea necesario y en todo lo que haga falta.
I a Colòmbia, la xifra oficial de víctimes mortals ha augmentat a 265 i la de desapareguts és de 496. N'han parlat fa uns minuts amb el colombià resident a Mallorca, Norbey Andrade, que en aquests moments es troba de visita a casa.
Yo creo que hay todavía pánico, ¿no? Inclusive hoy estuve en un centro comercial y hubo un leve temblor y desocuparon todo el centro comercial. Nosotros no lo sentimos.
I en els esports, Adrián Lisso ja és a Palma com a nou fitxatge mallorquinista. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. Lisso va arribar a hora baixa a Palma i des d'avui està a disposició del tècnic Luis García, que farà a les 12 la primera roda de premsa prepartit de la temporada. Lisso és el nou fitxatge d'aquest estiu. D'altra banda, l'europeu d'atletisme, Esperança Cladera, va patir una lesió muscular a la semifinal dels 200 metres i va haver d'acabar la carrera caminant. I a l'europeu de natació, Hugo González va ser sisè a la final dels 200 metres d'esquena.
I tanquem la portada amb el temps per avui. Hi ha de nou avisos per calor, seran grocs i s'activaran a les 12. Margalida Ribas, bon dia.
Bon dia, així sumam una nova jornada marcada per aquest termòmetre a l'alça. Aquesta matinada les mínimes s'han mantingut amb valors molt semblants als d'ahir. Novament han tingut valors de nit tropical, també tòrrida. Tot i això han baixat entre 1 i 3 graus en algunes estacions de l'interior i mitjorn de Mallorca. Les màximes també quedaran sense canvis. Novament aquests avisos grocs encara actius arreu de les illes i s'esperen puntes entre 36 i 38 graus a l'interior i sud de Mallorca i entre els 35 i puntualment 37 en el cas de Menorca i Eivissa. Pel que fa a l'estat del cel, avui jornada assolellada amb la possibilitat de creixement de qualque nígol d'evolució cap a l'interior de Mallorca, que no aniria acompanyat de precipitacions, i també s'espera l'arribada a darreres hores del capvespre d'alguns intervals de nígols prims procedents de les tempestes que es tornaran a formar de cap al llevant peninsular. Vent continua bufant fluix de gregal i de llevant amb una situació marítima marcada per la tranquil·litat, encara que amb qualque resta de maró cap al sud de Mallorca. Hores d'ara, la temperatura és de 27 graus a Maó, 26 a Palma, 23 a Calvià i també 23 a Eivissa.
I són les 8 i 6 minuts del matí ara mateix. Rafa Andrés és al control tècnic amb Cristina Boussà, Toni Sastre i Ansel López. Continuem.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
De vers les 8 i mitja del vespre, gairebé coincidint amb la posta de sol, bona part de les Balears s'aturaven per mirar el cel. Amb exclamacions de sorpresa, com ara, escolteu, varen respondre molts just en el moment en què es feia fosc i el sol quedava reduït a una prima silueta tènua de llum. També hi va haver ovacions espontànies, com aquesta, a Cala Blanca, Menorca. La jornada va transcórrer, però, sense grans denous. Els serveis d'emergències havien preparat un desplegament sense precedents i, finalment, el nombre d'incidències registrades relacionades d'alguna manera amb l'eclipsi ha estat de 38.
Dels 26 punts oficials d'observació que havia preparat el govern, un d'ells va ser a Porreres, el polígon de la Creu, amb prop d'un centenar de persones que van viure amb aquesta emoció el moment de totalitat de l'eclipsi.
I el primer teníem un pat de por, perquè han sentit per moltes bandes que la gent se quedava a seguir això, però m'ho ha encantat, disfrutat.
Sí, sí, és a dir, és que és com una passada, com és el món pa fer això, saps?
Ens ha agradat molt veure-ho. Pensàvem que no seria possible veure'l bé, però des d'aquí s'ha vist de meravella. Estem molt contents.
La veritat és que hem viscut molt bé, la primera vegada i crec que la última, i la veritat és que ho he disfrutat molt.
M'ha agradat veure l'eclipse, mai no ho havia vist i m'ha encantat.
I una vegada ja havia passat l'eclipsi i la posta de sol, els incidents de tornada a casa van ser comptats arreu de les Balears. De fet, i seguint la tònica de la resta de la jornada, no es van produir grans embossos, sí que es van repetir les coes als punts on hi havia controls d'accés perquè s'hi havia tancat la circulació.
L'operació de tornada es va desenvolupar en normalitat i a partir de les 11 i mitja del vespre, el Centre de Coordinació Operativa va desactivar l'anomenat Pla Eclipval. En aquell moment encara hi havia 1.200 efectius dels 2.147 en total que es varen desplegar per totes les illes per mantenir la seguretat.
La major part de les incidències es van registrar a Mallorca, amb 25. N'hi va haver 7 a Eivissa, 3 a Menorca i 1 a Formentera. Del total, 9 han estat relacionades amb incidents de trànsit i 5 de seguretat pública. Alguns dels successos més destacats, segons el director general d'emergències, Pablo Garriz, va ser l'atropellament d'una persona per part d'una barca a Palma Nova i dues caigudes a unes roques de vora la mà patides per persones d'edat avançada a Menorca. També s'han registrat una quinzena de telefonades alertant de possibles lesions oculars i una incidència per saturació del túnel de Solla.
528 incidentes que hemos gestionado en el día de hoy, de los cuales 38 vinculados o relacionados con el eclipse. Y quizá hemos tenido un 15% más de incidentes en algunos aspectos, pero que teniendo en cuenta el volumen, pues la cantidad no es reseñable.
També es van incendiar dues embarcacions que es van acabar enfonsant a la zona de Cala Pi. En una hi anaven a bord 3 adults i a l'altra 5 adults i 3 menors. Cap d'ells en va resultar ferit i Salvament Marítim els va rescatar. Durant el transcurs de la jornada es va arribar a elevar el Pla de Protecció Civil a nivell 2. No obstant això, en l'operació tornada es va baixar de nou al nivell 1.
Las zonas de observación oficial han funcionado muy bien, en ningún caso se han saturado y además un elemento importante y es que tampoco hemos tenido retenciones que hayan provocado en ningún caso que alguien haya tenido la impossibilitat d'acceder al punt que quisiera per poder veure l'eclipse.
Durant tota la jornada, l'U2 va rebre més de 1.800 telefonades, una xifra que, això sí, segons emergències, és l'habitual d'un dia normal.
També la Guàrdia Civil va pentinar totes les illes per terra, mar i aire. Tres drons de la Benemèrita del Saprona varen controlar aforaments i paratges naturals. Tampoc no faltaren els de carretera des de primera hora del matí.
Amb tot, la jornada pel que fa a mobilitat va ser relativament tranquil·la. També l'operació tornada. De fet, a les principals carreteres de Mallorca, el volum de cotxes va ser un 10% inferior al que és habitual d'un dia normal. Això sí, a l'hora baixa es van formar cues per accedir a zones restringides amb controls policials que van desfermar certa indignació per part d'alguns residents i turistes que, tot i que tenien la documentació necessària, havien d'esperar per passar.
El residente vuelve después del trabajo y nada, pues... Aunque tengo como el permiso, pero claro, igualmente tengo que esperar aquí en la cola mientras me va a dejar pasar.
Entiendo que quieren hacer protección, pero se hace un poco complicado llegar a los sitios y no sé si es un poco excesivo a lo mejor.
Llegamos recién de Argentina, queremos ingresar al hotel y está todo cortado, así que no sabemos cómo hacer para llegar.
Per cert, que de les 26 zones oficials d'observació, cap no ha arribat a completar l'aforament.
Milers de persones varen triar la costa per gaudir de l'eclipsi i a la capital de les Balears les principals aglomeracions es varen produir a Can Pere Antoni i a la platja de Palma. En aquest punt, precisament, s'hi varen concentrar 60.000 persones, segons l'Ajuntament, una xifra una mica per davall de la previsió inicial, que era de 77.000.
La platja de Palma era una de les zones on més prest varen començar les restriccions d'accés, però això, com es pot comprovar amb aquestes xifres que acabam d'oferir, no va ser un impediment. L'arena era plena de gom a gom de curiosos que no es volien perdre el fenomen astronòmic i mentre alguns diuen haver quedat decebuts, la majoria constaten que va ser un moment històric.
Me pensava seria més espectacular, més no sé què.
Sí. Y parecía un queso que se lo iban comiendo.
Ha sido una experiencia ver la oscuridad total.
He sentido magia.
Per recordar.
L'accés a la platja de Palma estava restringit des de primera hora del matí, però arribar-hi era possible. Una de les vies d'entrada varen ser els autobusos de l'EMT, que cada 5 minuts sortien de la plaça d'Espanya.
Ja que hi ha un follón montat, mos venia autobús, una bona cola en plaça d'Espanya, muchísimo calor en el autobús, i nada, han modificado las líneas, no se paga entrada, nada, todo muy bien.
De camí cap al centre, la platja de Can Pere Antoni també va acollir centenars de persones arribades a peu, en bicicleta o en transport públic, evitant així els problemes de trànsit.
Bueno, teníem plan d'anar a la serra, però bueno, al final per estar de carretera i així pues, hem decidit quedar-nos aquí a Palma.
I un altre dels indrets que va plegar més gent a Mallorca va ser la Serra de Tramuntana. La bona visibilitat i la bellesa paisatgística varen concentrar bona part de residents i d'estrangers. Un d'aquests punts, precisament, va ser el port de Solla, que proporciona un horitzó marí obert al nord i a l'oest.
He anat a un pàrquing que havia per Solla i de repent no s'ha començat a veure. I he vist de repent que havia un bus a cap esport i era perfecte. He vingut aquí... I ha estat ben bé.
Però la imatge que n'ha quedat és la de persones dirigint-se cap a les embarcacions.
Estant a Mallorca i tenint barca, doncs és el millor que podrien disfrutar des dia d'avui, sortint els amics i veure una estoneta el que puguen veure.
Just vivim aquí, just en esport, i com que tenim barca era una mica l'opció més viable, més ràpida, i per assegurar una mica que sí que el podríem veure.
Aigua bastament, quatre cervesetes ben fresques, molt de gel i...
De fet, algunes empreses de lloguer expliquen que mai no havien vist tanta afluència d'embarcacions que es començaren a reservar el mes de desembre. En total, es calcula que 20.000 barques varen sortir dels diferents ports de les illes i la Guàrdia Civil va desplegar 11 vaixells per vigilar els que sortien a navegar.
Algunes de les embarcacions no han respectat les mesures de seguretat. Alguns residents han denunciat que des de grans iots n'han sortit petites llanxes per acostar grups de passatgers a l'arena. S'han produït disputes com aquesta que sentireu entre banyistes i navegants a la platja d'Escarbó.
Perfecto. Tú sabes que estás cometiendo un delito, ¿no? Pues hemos llamado a Seguridad Marítima. No os preocupéis.
Finalment, les llanxes varen recollir els passatgers per tornar-los als iots.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I a Menorca, el dispositiu per organitzar l'arribada i sortida de persones als llocs d'observació es va desplegar amb normalitat. De fet, l'avançament d'algunes restriccions varen deixar imatges inèdites a alguns indrets de l'illa en un mes d'agost. Samad Houman.
L'arribada a les zones oficials d'observació va ser esglaonada, sense grans problemes. Els agents de policia local i Guàrdia Civil varen decidir tancar abans del previst l'accés a la zona nord de Menorca, en concret al far de Cavalleria. Això va permetre veure una imatge improbable a qualsevol altre moment d'agost. L'aparcament de la platja pràcticament buit. Kiko gestiona el bar de l'aparcament.
Ha funcionado demasiado. Yo creo que podrían haber permitido entrar más gente. No solo para que el negocio vaya bien, sino para que disfruten de l'eclipse.
L'accés al cim del Toro també es va tancar a primera hora de l'hora baixa i es va convertir en un escenari únic per 275 persones que, de forma previsora, varen comprar un bitllet dels autobusos oferts per l'Ajuntament. A Son Bou, 18.000 persones es varen reunir a la platja. El servei de transport regular va reforçar la línia per arribar fins a aquesta zona d'observació, com va fer aquesta usuària.
Un poco raro, pero había perdido mis gafas y me he encontrado una amiga que tenía unas gafas para mí y pues como que está en Son Bou, pues voy a verlo ahí. Aparte que se ve muy bonito con el mar y todo.
Una vegada acabat l'eclipsi i per aconseguir una sortida esglaonada, l'Ajuntament de Alaió va organitzar un concert per entretenir l'espera i fins les 12:30 es va enllaçar Son Bou amb els aparcaments habilitats a Torre Solí.
I a Vissa, la jornada també s'ha desenvolupat amb normalitat. Residents i visitants s'han desplaçat fins a les zones de millor observació. Un dels punts més destacats ha estat la platja de Benirràs de Viventura.
Les platges de l'oest i del nord de l'illa han estat els millors miradors per veure l'eclipsi. S'havia de ser previsor perquè a les 3 de la tarda ja s'havien tancat els accessos a platges del Comte, Cala d'Hort o Benirràs. Els nevolats han dificultat la visibilitat a partir de les 8 de la tarda. No obstant, en el moment culminant, la contemplació de l'eclipsi ha estat òptima, el que ha provocat l'èxtasi dels que han estat hores esperant aquest fenomen. Escoltem-los.
Una sensación muy difícil de explicar, imposible, imposible explicar, hay que vivirla, sí o sí. Es el sitio favorito de la isla, es el mejor que hay, para todo.
Ha sido espectacular, la verdad que no me esperaba verlo así, ha sido muy, muy, muy bonito, emocionante, muy guay con la gente, todo, todo muy bien.
No tengo palabras, es mi primer eclipse total en mi vida, estoy once in a lifetime, de verdad, ha sido flipante.
Això no obstant, qualsevol punt elevat ha servit per convertir-se en un mirador, com els ponts de l'autovia entre Vila i Sant Antoni o el Puig de Missa Sant Eulari, on s'han aplegat fins un centenar de persones. A partir de les 9 de la nit, totes les carreteres s'han tornat a reobrir el trànsit amb completa normalitat.
I a Formentera, centenars de persones també es repartiren entre diferents indrets de la costa per contemplar aquest eclipsi als núvols baixos, per on terbolinen una mica l'experiència. Regina Mayans.
Al far d'Escap de Barberia hi havia tot un desplegament organitzat per poder veure l'eclipsi. Telescopis, pantalles i l'accés restringit. Només 540 persones van poder gaudir d'aquesta experiència en aquest punt. Els núvols, però, en van dificultar el visionat.
Just quan era el total, doncs han aparegut núvols i no s'ha pogut veure bé.
S'ha tapat i no hem pogut gaudir de l'eclipse total.
Tot i això, tothom sabia que era un moment històric.
Para un italiano es una experiencia magnífica aquí en Formentera.
Soy venida solo por esto de Suiza aquí.
La Sabina va ser un altre dels punts que va concentrar un gran nombre de persones que des de ben pres miraven cap a l'horitzó esperant la foscor total.
Ha sido muy bonito, algo nuevo y diferente sobre todo.
Explicándole a los niños que iba a ser algo único que iban a ver y que lo disfrutaran desde el primer momento porque posiblemente ya no lo volveríamos a ver nunca más.
Se va muy rápido el eclipse.
A mí me ha gustado mucho.
Venimos a visitar familia desde Argentina y justo nos tocó este día y bueno, fue algo muy lindo.
Un fenomen històric que va concloure sense incidències destacables.
8:19, el sindicat UGT calcula que el nombre de baixes laborals en hostaleria aquesta temporada turística serà similar al de l'any passat, quan poc més d'un 6% dels treballadors del sector varen estar de baixa. En aquest moment ens trobem a l'equador de la temporada alta i els treballadors, assegura el sindicat, ja acumulen cansament i sobrecàrrega de feina. Carme Moreno.
El secretari general de la Federació de Serveis UGT, José García Relucio, ha detallat que l'any passat poc més de 1.100 treballadors patiren una baixa laboral i espera que enguany les xifres siguin similars. Un dels moments de més càrrega de feina de l'any, afirma Relucio, és l'estiu.
Cansancio acumulado, hay que tener en cuenta que incluso en algunas empresas no descansan los dos días libres o hacen alguna hora de más y esto pues finalmente una semana tras otra y un mes tras otro cuando llega, como te decía, el ecuador del verano, pues los cuerpos con estos calores además que estábamos hablando antes pues se resienten y no pueden seguir.
García Relucio també ha reclamat a la patronal i al govern més mesures preventives per fer front a les altes temperatures. Proposa canvis de torn pels empleats que treballen a les terrasses. També es mostra preocupat pel personal de cuina.
Hay que exigir que las cocinas han de estar bien, muy bien ventiladas, si no, no habría que autorizar el trabajo para que las personas pudieran trabajar en una cocina que no está bien ventilada. Eso no puede ser. Tienen que ser bien ventiladas porque, como te decía antes, no tienen aire acondicionado.
L'actual conveni del sector assenyala que la roba del personal s'ha d'adaptar a les altes temperatures, però, segons Relucio, hi ha empreses que ho incompleixen.
I continuem precisament parlant de qüestions relacionades amb el turisme. Unes pintades contra el turisme a la carretera de la Serra de Tramuntana estan escrites en alemany i diuen que Mallorca no és alemany. Estan situades a prop del coll de Sagramola, en la carretera que uneix els municipis d'Estellencs i Andratx. A Estellencs hi ha el nostre company Toni Sastre, que ha pogut parlar amb els veïnats. Bon dia, Toni.
Bon dia, així és. Fa minuts hem pogut parlar amb alguns veïnats i em comentaven que hi ha divergències d'opinió. Pensen que les pintades no són la manera d'abordar la saturació turística, ara bé pensen ben diferent sobre com s'ha de gestionar el turisme. També hem pogut parlar amb el balde d'Estellencs, ella és en Bernat Isern, que condemna les pintades i a més diu en un espai com la Serra, que és patrimoni de la humanitat per la UNESCO.
Hem de cuidar els béns culturals i veure això en mig de les carreteres pues, una imatge dolenta cap en el municipi i no només en el municipi, sinó en general, perquè no és agradable arribar a un puesto i veure això. Ja per nosaltres mateixos, ja no xerra a nivell turístic.
Isern també assegura que la temporada turística al municipi de la Serra està fluixa i que l'Ajuntament ha habilitat aparcaments dissuasius per evitar les aglomeracions de cotxes i la sensació de saturació.
Enguany, ja t'he dit, la veritat que ha estat molt, molt tranquil·let, inclús els comerciants em diuen que cap bastant fluix. I, bueno, nosaltres sempre anem segons com venen. Si veiem que hi ha molta gent, com per exemple de l'Eclipse, pues preparant dispositius especials.
Entre els veïnats hi ha disparitat d'opinions, divergències d'opinions sobre aquestes pintades. Pensen que no són la manera d'abordar la saturació turística. Ara bé pensen ben diferent com s'ha de gestionar el turisme a Mallorca i a les Balears.
És evident que els alemans han comprat Mallorca. Per tant, hem estat envaïts d'alguna manera, no? Per sort, jo no sóc polític i no em podran criticar per el que no faig. Però realment és així. I ho acceptem o no. Ara, una altra cosa és massificar el turisme de manera que la gent d'aquí no pugui ni comprar un pis.
Però ja som de l'època que sense turisme sabem que no vivim. Eh? S'hauria de controlar un poc més? Bueno. Però també hauríem de controlar altres coses, que donen més problemes que el turisme.
Ja ho heu sentit, aquests són els testimonis que han recollit aquí a Estellencs en relació a aquestes pintades a la carretera de la Serra, prop del coll de Sagramola, que diuen que Mallorca no és Alemanya.
Gràcies, Toni. I tot mentre continua l'increment de passatgers a l'aeroport de Palma, ha superat els de 9,5 milions els 7 primers mesos de l'any. Això és un 2% més que en el mateix període de l'any passat. Durant aquests mesos s'han atès 143.000 vols.
Doncs Sant Joan ha tancat el juliol amb 4,6 milions de passatgers, un fet que suposa un augment del 2% en comparació del mateix mes de l'any anterior. Per part seva, l'aeroport d'Eivissa ha registrat durant el juliol un total d'1,4 milions de passatgers, que és un 3% més en comparació del mateix període del 2025. En l'acumulat de l'any s'han comptabilitzat 5,2 milions de passatgers. I a Menorca, l'aeroport ha superat els 700.000 passatgers durant el juliol, una pujada del 3% respecte del mateix mes que l'any passat.
I per cert, Caín ha respost a la informació sobre la capacitat de l'aeroport i assegura que Son Sant Joan no ha parat aquest estiu per damunt de les seves possibilitats. La precisió arriba després que un informe d'Eurocontrol apuntés que aquesta setmana que l'aeroport superaria els seus límits durant 18 dies aquest mes d'agost.
Segons Aena, però, les dades fan referència a la capacitat de l'espai aeri i a possibles congestions en les rutes cap a Palma i no a la capacitat de la infraestructura aeroportuària. L'ENS fixa la capacitat operativa de Son Sant Joan en unes 66 operacions per hora, 33 arribades i 34 sortides.
Informatiu Matí. Esports.
I encetam els esports parlant avui d'Adrián Lisso, que ja és oficialment nou jugador del Mallorca. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia, així és. L'extrem va arribar ahir a l'illa per convertir-se en el nou reforç del conjunt vermell. Aquesta temporada jugarà cedit amb una opció de compra obligatòria que el convertirà en jugador en propietat fins al 2031. L'internacional sub-20 va jugar cedit la temporada passada al Getafe, on va marcar 3 gols en 28 partits de Lliga. A l'arribada a l'aeroport de Palma, Lisso va dir per què havia elegit el Mallorca i afegeix que està disponible per dissabte.
Pues el club en sí, la magnitud que tiene este club y bueno, no es difícil.
¿Crees que si todo va bien podrás estar para el sábado?
Sí, a ver, yo creo que sí, la verdad, yo estoy al 100%.
A la segona federació, l'Atlètic Balears va presentar ahir dos dels seus fitxatges. Per una banda, el migcampista de 24 anys, Miquel Soler. L'ex del Poblense té clar que l'objectiu ha de ser l'ascens a primera federació.
Hombre, mi objetivo es ascender, que es el que el club creo que merece estar, como ha dicho Alfa, en otra categoría, porque como estructura, como todas las ayudas que tenemos, el Balears tiene que estar en una categoría más arriba. Y bueno, ya te digo, intentar aportar el máximo, disfrutar mucho del año, que yo creo que va a ser un buen año, que hay muy buen equipo y ganar.
Per altra banda, el defensa lateral dretà de 24 anys, Mamadou Alfa, s'ha mostrat content de tornar a Mallorca.
Al final volver a casa, como dicen, en casa ni como en ningún lado, y muy contento. Es que el Baleares, sinceramente, se merece estar en primera red como mínimo, por la estructura que tiene, y yo quiero volver a coger confianza, jugar y poder aportar lo que pueda.
En futbol europeu ja tenim el primer campió oficial de la temporada. El PSG de Luis Enrique va guanyar la Supercopa d'Europa per 2-1 a l'Aston Villa del també espanyol Unai Emery. I d'altra banda, afegim que l'exjugador i tècnic del Barça, Xavi Hernández, és el nou seleccionador de Països Baixos. Anem ara amb el bàsquet. La selecció espanyola juga aquest cap de setmana a Alemanya el primer partit de preparació per al Mundial. Ho farà dissabte a la ciutat de Ludwigsburg i allà s'enfrontarà a l'anfitriona del torneig. Serà la primera prova d'un conjunt en què participaran Alba Torrens, Aina Ayuso Bagur i Elena Puello. Marta García, la pivot que la temporada passada va jugar a l'Azul Marino, debutarà amb el combinat nacional. L'escoltam.
Yo creo que he evolucionado pues muchísimo, tanto a nivel personal como, bueno, a nivel personal por temas de salud mental que tuvo un proceso y que salí de ahí y eso al final te hace crecer. Y a nivel, digamos, de baloncesto también, porque quieras que no, cuando estás bien mentalmente, pues de alguna manera te salen las cosas mejor y considero que tengo muchísima más ambición como jugadora ahora que antes.
Escoltan también el seleccionador Miguel Méndez, abans d'aquest primer amistós de preparación.
Vamos cumpliendo objetivos, una carga física importante, estamos en un momento, este tipo de concentraciones que no es el común europeo, que es prácticamente el acabar la liga, sino que las jugadoras llevan, entre comillas, paradas bastante tiempo y el tema físico y la adaptación a la intensidad del juego, pues hay que hacerla. Pero bueno, estamos muy contentos de cómo van las cosas. Sí.
Venir aquí siempre es un gran peso, ¿no? Es una responsabilidad importante. Y sí que es verdad que, bueno, con la experiencia que he podido tener el año anterior, pues no es que se me haga más fácil, porque siempre pues están, ¿no?, esos nervios, pero bueno, sí que pues conozco todo un poco mejor, estoy metida un poco más dentro de todo esto. Y bueno, pues voy haciendo a partir de ahí, pero creo que siempre es una ilusión.
En sentit, Elena Puello, també mallorquina, de la responsabilitat que suposa la selecció i de que també la mallorquina Alba Torrens és l'única jugadora de la selecció que ja sap el que és jugar un Mundial. També en el món de la cistella, el Palmer Bàsquet ha tancat el fitxatge del pivot alemany Jan-Niklas Wimberg. I en atletisme, la mallorquina Esperança Cladera es va lesionar a les semifinals del 200 metres. La morera estava a 50 metres de l'arribada, ben classificada, per a la lesió la va fer arribar caminant. La sentim.
El isquio al salir de curva y no me he notado un golpe fuerte, sino un aviso, y si metía más me rompía, yo creo, por lo que he tenido que parar, porque está un relevo por delante y nos jugamos grandes cosas. Y nada, muy triste, la verdad.
I acabem en natació. Hugo González va ser sisè a la final del 200 metres escena del Campionat d'Europa.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I són ara les 8:30, repassant quines seran les claus d'aquest dijous. És un dia de balanç de la jornada històrica de l'eclipsi que ha transcorregut sense incidents destacats. Així es va viure a diferents punts de les Balears el moment en què el sol va quedar totalment cobert per la lluna. Malgrat el multitudinari seguiment de l'eclipsi, la jornada, però, va transcórrer sense grans problemes.
Els serveis d'emergències varen preparar un desplegament sense precedents i, finalment, el nombre d'incidències registrades relacionades amb l'eclipsi ha estat de 38. Avui, el director general d'emergències tornarà a comparèixer davant els mitjans per fer el balanç definitiu.
N'estaran pendents. I l'aeroport de Palma ha superat els de 9 milions i mig de passatgers fins al mes de juliol. És un 2% més que el mateix període de l'any passat.
També creix el nombre de passatgers a l'Eivissa, un 3%, el mateix augment que el de Menorca.
I encara parlant del sector turístic, el sindicat UGT calcula que el nombre de baixes laborals en hostaleria aquesta temporada serà similar al de l'any passat.
En aquell moment, prop d'un 6% dels treballadors del sector van estar de baixa. El sindicat diu, però, que els empleats ja acumulen cansament i sobrecàrrega de feina.
I avui la crisi a Ceuta torna a ser la protagonista. El Ministeri de Joventut i Infància ha convocat una reunió tècnica amb les comunitats autònomes per parlar de l'acolliment dels menors estrangers no acompanyats arribats a la ciutat autònoma.
Les comunitats del PP, incloses les Balears, aniran a la reunió, mentre que Vox ha assegurat que no ho farà. La ministra de Defensa, Margarita Robles, va visitar ahir Ceuta, on va defensar que Espanya no abandonarà la ciutat autònoma.
España y Ceuta son la casa de las Fuerzas Armadas. Van a estar apoyando a las Fuerzas de Seguridad del Estado en todo lo que sea necesario y en todo lo que haga falta.
I a Colòmbia, la xifra oficial de víctimes mortals pel terratrèmol ha augmentat a 265 i la de desapareguts és de 496.
N'hem parlat amb el colombià resident a Mallorca, Norbey Andrade, que en aquests moments es troba de visita a Cali.
Yo creo que hay todavía pánico, ¿no? Inclusive hoy estuve en un centro comercial y hubo un leve temblor y desocuparon todo el centro comercial. Nosotros no lo sentimos.
I ara parlem de les noves regulacions a les begudes energètiques. Ha entrat en vigor la norma que prohibeix vendre aquest tipus de begudes a menors d'edat. Aquests productes que s'han posat tan de moda els darrers anys entre els infants i adolescents passen a estar subjectes a les mateixes restriccions que l'alcohol o el tabac. D'aquesta manera es pretén protegir els menors davant dels riscos associats. En parlem avui amb la directora general de Salut Pública, Elena Esteban, que ja és a l'altra banda del telèfon. Bon dia.
Hola, bon dia.
Quins són els perills d'aquest tipus de begudes entre els menors que vos han duit a prendre aquesta decisió?
Bueno, com has comentat, sí que s'està veient en els darrers anys un increment del consum de begudes energètiques amb freqüència associades a l'alcohol. Són perilloses perquè, bueno, com sabem, els adolescents, els nens i els adolescents no han completat la seva etapa madurativa cerebral, amb la qual no tenen encara la percepció de risc ni el control d'impulsos ben incorporats, i llavors el consum d'aquestes begudes el que els produeix és una sensació d'augment de rendiment, disminució del cansament, perquè disminueixen el son i, a més, augmenten l'ansietat, també, produeixen episodis d'ansietat i palpitacions, i més a llarg termini, a més, el que passa és que pot augmentar el risc cardiovascular, obesitat i diabetis mellitus perquè tenen un alt contingut en sucres.
En cas d'emmesclar-se amb alcohol, com sabem, ja ho deia vostè també ara, que també es fa, quins són els riscos?
El tema del consum d'alcohol, que és molt freqüent, com ha demostrat estudis, un de cada cinc persones, un de cada cinc adolescents que consumeixen begudes alcohòliques, begudes energètiques, perdó, ho fa associat a l'alcohol, és que disminueix la sensació subjectiva d'embriaguesa, de borratxera, per dir-ho de qualque manera, però no disminueix la concentració d'alcohol en sang, con lo qual no té la sensació de que estem gats, per dir-ho de qualque manera, i continuem consumint alcohol, podem continuar consumint alcohol augmentant, per tant, els perills i els riscos associats en el consum d'alcohol.
És a dir, que fa que es consumeixi encara més alcohol.
Exactament.
Havíeu constatat un augment destacat del consum d'aquest tipus de begudes. Quines són les xifres?
Sí, com comentava, l'estudi Estudes, que és un estudi que fa a nivell nacional per conèixer els hàbits de consum de tòxics, alcohol, tabac i altres, entre estudiants de 14 i 18 anys, pues el darrer estudi Estudes va demostrar que quasi la meitat dels adolescents d'aquesta edat havien consumit begudes energètiques en el darrer mes. I el que crida més atenció és que d'aquests, un de cada cinc ho feia associat al consum d'alcohol. Llavors, és quan des de l'entrada és un problema que s'està incrementant en els darrers anys i mos pareixia fonamental abordar-ho i de qualque manera intentar aturar aquest augment del consum.
I senyora Esteban, a quines sancions s'exposa qui vengui begudes energètiques a menors d'edat a partir d'ara?
Pues, està tipificat a la llei de drogodependència de les Illes Balears com una infracció greu i la quantia de la multa pot anar des de 6.000 a 60.000 euros. Sí que m'agradaria dir que agraïm de manera enorme tant la col·laboració, la responsabilitat i la predisposició de tot el comerç, tant de supermercats com grans superfícies com comerç més minorista per adaptar, perquè sabem que ha estat un esforç molt important que han hagut de fer amb un termini molt curt per adaptar-se al compliment de la normativa en quant a venda i distribució d'aquest tipus de begudes.
Mm-hmm. Com dèiem, ja ha entrat en vigor aquesta normativa que prohibeix vendre begudes energètiques a menors d'edat, i avui a l'Informatiu Matí n'hem hagut parlar amb la directora general de Salut Pública, Elena Esteban. Gràcies per haver estat aquests minuts amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, com sempre. Gràcies.
Amb aquesta entrevista arribam a les 8:37. Canviem ara d'assumpte.
Escoltau l'Informatiu Matí i Vetres Ràdio.
I parlem ara de l'Ajuntament de Palma, que ha aprovat en Junta de Govern Extraordinària formalitzar l'acord que permetrà millorar les condicions laborals dels policies locals. Començaran a cobrar l'augment a les nòmines del mes d'agost.
Els policies locals de Palma cobraran entre 300 i 400 euros més gràcies a l'increment retributiu acordat per l'Ajuntament de Palma. L'actualització s'efectuarà en caràcter retroactiu del dia 1 de gener de 2026 i ja es percebrà la nòmina del mes d'agost. Afecta el complement específic i també el complement de destinació. Llorenç Boussà és el regidor de Seguretat Ciutadana.
És de justícia que el que fa més de 15 anys que està per fer aquest equip de govern, doncs avui amb aquesta Junta de Govern hagi donat aquesta passa per aprovar-ho.
Aquesta és una primera fase de millora. També hi ha prevista una adequació de places, la convocatòria d'un concurs de trasllat i la modificació de l'estructura de les places de comandament.
Un de cada 4 euros del pressupost municipal va destinat a la policia local. Crec que s'aposta que ha viscut el cos de la policia local és sense precedents en el que duim de democràcia en aquest consistori. Per tant, és la major aposta que s'ha fet mai per un equip de govern amb el cos de la policia local.
En finalitzar el procés, s'hi preveu la promoció interna. En aquesta junta extraordinària també s'ha adjudicat el servei de platges de Cal Estància i Ciutat Jardí.
I el sindicat Sassi Filles Balears ha denunciat denunciat davant d'Inspecció de Treball l'ús de vehicles lleugers sense blindatge per part de Travelisa i Prosegur Cash en determinats serveis de transport i logística de fons.
El sindicat demana que s'investigui si aquests vehicles ofereixen les garanties de seguretat necessàries i si les empreses han fet una avaluació específica dels riscos laborals associats a aquest canvi.
I l'acolliment dels centenars de menors estrangers no acompanyats arribats a Ceuta posa a prova avui la posició de les comunitats autònomes governades pel Partit Popular i per Vox. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha convocat una reunió tècnica per abordar la crisi excepcional que viu la ciutat autònoma i preparar una futura conferència sectorial sobre l'entrada massiva de migrants.
La direcció nacional del Partit Popular va anunciar dilluns que els representants dels territoris on governen en solitari participaran en la reunió, malgrat el rebuig frontal de vots. Aquest partit té les competències d'aquesta matèria a Extremadura, Aragó i Castella i Lleó i ja ha avançat que no participarà en la negociació, això amb l'objectiu de posar totes les traves possibles a la derivació dels menors a la península.
I tot mentre la situació continua sent delicada a Ceuta, a les darreres 48 hores més de 600 migrants han abandonat de manera voluntària la ciutat autònoma després de constatar que no podran travessar cap a la península. Les reunions d'alt nivell continuen a Ceuta. Avui és el torn del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. Es trobarà amb els caps de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil, amb el delegat del govern, Miguel Ángel Pérez, i el president de Ceuta, Juan José Vivas.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, es va desplaçar ahir a la ciutat i en aquesta visita una veïnada li va implorar que no deixi Ceuta abandonada.
Tengo miedo. Yo vivo sola y nunca me he visto así, cerrando la ventana, la puerta, mirando todo. Esta noche apenas descansado.
Durant la visita, Robles també es va reunir amb el president autonòmic, Juan Jesús Vivas, que es posava així la prioritat que tenen ara per davant.
Es imposible que Marruecos no se hubiera enterado de lo que se estaba organizando. Creo que es imposible. Pero también entiende usted que ahora mismo la devolución de las personas que están aquí en gran medida depende de que, por el cauce diplomático correspondiente, Marruecos acepte esas devoluciones. Por tanto, comprenda que nuestro primer objetivo tiene que ser ese.
I precisament el govern del Marroc estudia suspendre l'aplicació de l'acord d'extradició amb Espanya, tot al·legant problemes en el lliurament de persones reclamades pels tribunals marroquins. La ministra ha defensat que Espanya no abandonarà Ceuta.
España y Ceuta son la casa de las Fuerzas Armadas. Van a estar apoyando a las Fuerzas de Seguridad del Estado en todo lo que sea necesario y en todo lo que haga falta. En labores de presencia, en labores de disuasión, en las que haga falta. Tenemos unos profesionales de las Fuerzas Armadas excepcionales, magníficos, que desde que hace 11 días llevan volcados en la protección, en la presencia y en apoyar a la población de Ceuta. Y así va a seguir siendo.
Mentrestant, continua la polèmica al Senat, amb majoria absoluta del PP, que ha avisat aquest dimecres que prendrà les decisions polítiques i legals que siguin necessàries contra l'absència de Marlaska a la comissió en què havia estat convocat per informar sobre la crisi migratòria. Ceuta, el president de la Comissió d'Interior de la Cambra Alta, Fernando Martínez Maillo.
Ha habido una actitud de inexcusable desobediencia al Senado. Y eso, sinceramente, no es de recibo. Es su obligación. Hay una obligación constitucional. Más que una obligación constitucional, es un derecho de los ciudadanos. Es el derecho de los ciudadanos a recibir explicaciones de su gobierno.
I, per cert, el Ministeri de l'Interior ha instal·lat a Melilla una barrera flotant a la mà, igual que la va posar Ceuta fa uns dies.
La barrera ja es troba instal·lada al final del dic sud de Melilla, un espigó de 500 metres de longitud que exerceix com a frontera terrestre i marítima a la zona sud de la ciutat i que la separa del port marroquí de Nador.
I aquí a les Illes, la Policia Nacional ha detingut 14 persones a Eivissa, entre elles un menor per presumptament patronejar 9 embarcacions que varen arribar a les Balears al juliol amb 150 4 migrants a bord.
Els arrestats estan acusats dels delictes de tràfic d'éssers humans contra els drets dels ciutadans estrangers i de favorir la immigració irregular. La investigació ha permès identificar els presumptes patrons a partir d'entrevistes, imatges i l'anàlisi de telèfons mòbils. Tres dels detinguts han ingressat a presó per ordre judicial.
<t'ha> I ara vos expliquen quina és la situació a Colòmbia, quina és la darrera hora. Els rescatistes fan feina contrarrellotge per trobar supervivents sota les runes que ha deixat el terratrèmol. Això quan la xifra oficial de víctimes mortals ha augmentat a 265, la de desapareguts és de 496 i la de ferits 3.500.
Davant la magnitud del desastre s'han decretat 3 dies de dol oficial. Mentrestant, el president del país, Abelardo de la Espriella, ha declarat l'emergència econòmica.
Va a crear un fondo milagro, una entidad que va a canalizar los aportes nacionales e internacionales que se destinarán a la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos que sufrieron afectaciones por el sismo.
De la Espriella també ha anunciat ajudes pels afectats pel terratrèmol. Entre altres, destaca el subsidi d'arrendament pels que han perdut casa seva, mesures d'alleujament tributari i financer, suport econòmic per a les famílies més vulnerables i mecanismes de suport a comerciants i petits empresaris.
I mentre el país intenta recuperar la normalitat, s'ha instal·lat por entre la societat que es repeteixi un nou terratrèmol. Així ho ha explicat el colombià resident a les Balears, que ara mateix és a Cali, a Colòmbia, a l'informatiu Mati.
Yo creo que hay todavía pánico, ¿no? Inclusive hoy estuve en un centro comercial y hubo un leve temblor y desocuparon todo el centro comercial. Nosotros no lo sentimos.
Escoltàvem les declaracions de Norbey Andrade precisament quan la comunitat de les Illes s'ha mobilitzat per enviar ajuda a Colòmbia. La coordinadora d'ONG de Desenvolupament de les Balears ha recomanat, però, que siguin econòmiques i no en espècie.
Les entitats que en formen part, com ara UNICEF i Metges del Món, treballen de manera conjunta per articular aquesta resposta humanitària. Són conscients, expliquen, que el compromís s'ha de mantenir a mitjà i llarg termini per garantir una recuperació equitativa del país.
I l'estat espanyol continua actiu en l'incendi forestal que crema a Niebla, a Huelva, i que ja ha calcinat més de 31.000 hectàrees. Durant tota la nit s'han duit a terme tasques d'extinció per confinar els fronts que encara avancen.
En les darreres hores s'han centrat en els flancs del nord, aprofitant que el vent de component nord ha afluixat. Ara bé, durant la jornada d'ahir, la humitat relativa i l'escalfament del terreny els varen obligar a mantenir la prudència. El tinent general de la Unitat Militar d'Emergències de l'UME, es Javier Marcos Izquierdo.
También las condiciones meteorológicas hacen que los medios aéreos no sean tan eficaces como uno pudiera pensar. El agua que lanzan nuestros helicópteros y nuestros aviones no llega a la superficie y no hace el efecto que sería deseable precisamente por esas condiciones de temperatura y de viento y de humedad extremas.
Tot i això, Izquierdo diu ser moderadament optimista. D'altra banda, i pel que fa a altres incendis que afecten també a la península, informar-vos que s'ha donat per controlat el foc d'Andújar, Jaén, i per extingit el de Pozo Lorente, a Albacete.
I Alemanya ampliarà les competències dels seus espies i a partir d'ara podran actuar sobre el terreny fins i tot a l'estranger. Fins ara, els serveis d'intel·ligència del país només estaven autoritzats a recollir informació.
El Consell de Ministres alemany ha aprovat el projecte de llei. Segons l'executiu, es tracta d'una revolució en l'arquitectura de seguretat del país. Aquesta decisió s'ha pres arran de l'increment d'amenaces i ingerències externes, entre d'altres, arran de la guerra ucraïna.
I l'erupció del volcà Etna a Sicília va obligar de nou ahir a suspendre les operacions a l'aeroport de Catània, que es preveu que es mantinguin interrompudes al Manco fins a les 2 del migdia d'avui.
Aquestes incidències es produeixen just durant el període de màxima activitat aèria per la temporada turística. L'Etna és el volcà actiu més alt d'Europa i és habitual que les seves cendres interrompin les operacions aèries.
I la secretària de premsa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, ha renunciat al càrrec. A partir d'ara serà assessora externa del president dels Estats Units, Donald Trump, segons ha anunciat ell mateix.
Diu que deixarà el càrrec per dedicar més temps als fills i a la família. Leavitt és coneguda per haver fet de portaveu de moltes de les decisions polèmiques que ha pres el president. Entre elles, en alguns moments ha expressat el posicionament de l'inquilí de la Casa Blanca sobre les relacions amb Espanya. Una tasca difícil, això si es té en compte els canvis de criteri habituals en el mandatari nord-americà. Levitt té 28 anys i ha estat la persona més jove en ocupar el càrrec de secretària de premsa de la Casa Blanca.
Això als Estats Units. Mentrestant, Europa avui es comença a aplicar la nova normativa de circularitat per al disseny i per la gestió dels vehicles al final de la seva vida útil. Entre d'altres coses, obliga a incorporar uns percentatges mínims de plàstic reciclat en la construcció dels cotxes.
També incorpora requisits en la seva construcció que facilitin la reutilització dels materials en el final de la seva vida útil. La norma comunitària es va aprovar a finals de juny i, tot i que està en vigor des d'avui, des d'aquest dijous, dona 2 anys als fabricants per aplicar les mesures que, recordem, són d'obligat compliment.
Arribem a les 8:50 minuts. Fem una pausa i després anem amb la cultura aquí a l'informatiu Matí de Vetres Ràdio.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a Ivetres Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls.
Ivetres Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Dissabte tornem. Serà espectacular.
A partir de les 7 del capvespre, Real Mallorca, Valladolid, a Ivetres Ràdio.
Serà de punyol vermell.
El debut de l'equip de Luis García a la segona divisió ho viurem a Esports 3 en joc, en una temporada...
Trepidant, apassionant, divertida.
Sí, sí, Pau, sí, sí, increïble, increïble.
Això vull jo.
Amb un Mallorca que té l'objectiu d'aconseguir tornar a la màxima categoria del futbol espanyol.
A primera!
Dissabte, a les 7 del capvespre, a Esports 3 en joc...
Que
repiqui! A Ivetres Ràdio.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i Ivetres Ràdio.
Escoltau l'informatiu Matí. Ivetres Ràdio.
I com dèiem, és el moment ara a l'informatiu Matí per relaxar-nos i anar amb la cultura. Claret és un violoncel·lista de prestigi internacional, un músic amb una sòlida carrera com a solista i en música de cambra, i un dels protagonistes de la posada en escena de Venus i Adonis, un poema de William Shakespeare interpretat per Emma Vilarasau i per Jordi Bosch, i amb el Claret amb el violoncel·li, que es podrà veure avui demà a Mallorca en el marc de la Lluna en vers. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia, sí, serà primer avui als jardins de Navatlesa d'Artà i l'endemà al jardí de la Casa Llorenç Villalonga. De fet, és als jardins de Navatlesa perquè havia de ser a la colònia de Sant Pere, però l'espai ha quedat petit després de l'èxit que ha tingut aquesta oferta, inclosa, com dèiem, dins la de les ofertes que organitza la Mallorca Literària. Són dos espais, en qualsevol cas, especials per un muntatge que ja fa 10 anys que recorre els escenaris d'arreu i que no ha fet més que enfortir una amistat entre la parella i Claret, una amistat que va ser el bessó de tot, però que, diu Claret, s'hagués pogut també repetir en unes altres circumstàncies.
Si amb, amb uns desconeguts fa 10 anys hagués començat a fer un espectacle, segur que al cap de 10 anys també seríem molt bons amics, no? Però també en el nostre cas va ser un... Va ser allò com un... Va, per què no fem una cosa junts, no? No que et truqui algú, escolti, que li agradaria fer això. No, va, per què no? Per què no mirem...
I d'on neix aquest Venus i Adonis? I de Shakespeare, que escrivia poesia quan els teatres... Perdó, quan els teatres tancaven a l'estiu, i ho feia per guanyar, sobretot, prestigi, perquè aleshores escriure teatre no estava gens ben vist. Venus i Adonis, de fet, va ser el seu primer poema, va ser el que el va fer triomfar i es convertiria en un èxit de vendes. De fet, es va reeditar 16 pics. Era la primera vegada, a més, que el seu nom apareixia imprès. Estem parlant de l'any 1593, ara 500 anys més tard, assegura Claret, les paraules, el text és igual de bo, igual de vigent.
És un text preciós, que és tota una lliçó de vida. Hi ha molt sentit de l'humor i al mateix temps és una lliçó sobre l'amor, la mort, és a dir, sobre la vida.
Claret ha estat premiat en concursos com els Bologna, Pau Casals o el Rostropovich, és fill d'exiliats per la Guerra Civil, també després per la Segona Guerra Mundial, i la seva família va formar part d'una elit cultural catalana, Pompeu Fabra, Rovira i Virgili, i també Pau Casals. D'ell, el seu pare, acabaria sent secretari i també va esdevenir el seu padrí jove. Per tot plegat, va ser una figura referencial per ell per moltes coses.
Tan present sempre, perquè des de petit ja t'escoltàvem algun disc seu a la nostra casa d'Andorra, doncs aquell so és el que m'ha inspirat tota la vida. Aquell so i l'home, no? La seva actitud davant de tot, de la vida i dels altres homes, éssers humans, és el que m'ha inspirat. Però mai he volgut competir, eh? No.
La relació de Claret, de tota la seva família, a través de les cartes que van descobrir per casualitat a la casa familiar dels Claret, tot això es va recollir en un llibre, aquesta relació epistolar entre la família Claret i el geni català, com dèiem, la van recollir en un llibre, però que ja està exhaurit, i ara s'ha tornat a reeditar. De fet, forma part d'un llibre nou, juntament amb la resta de cartes del mestre, amb el llibre titulat Querido Maestro. L'ha escrit Anna Mora, que és l'esposa de Claret, i també Anna Dalmau. Aquest llibre, El querido maestro, l'acaba de publicar Editorial Acantilado.
El mes d'agost i es nota també amb els concerts i amb les propostes culturals que hi ha tots aquests dies. El Teatre Principal de Maó acollirà avui capvespre l'actuació del reconegut pianista i compositor Marco Mezquida.
Una actuació, podríem dir, però, Marian, que diguéssim posa el punt i final a un altre acte, diguéssim, que és gairebé una excusa per parlar de Marco Mezquida, perquè en veritat aquest concert, el concert d'aquest referent del jazz internacional, aquest menorquí tan jove, posarà el punt i final a la celebració del que és, diríem, el bessó de tot plegat, que és la celebració del 40è aniversari de l'Institut Menorquí d'Estudis. És una efemèride que posa en valor la tasca d'aquesta entitat en la investigació, promoció i difusió de la cultura i la ciència menorquina. La cita, com dèiem, amb aquest Institut Menorquí d'Estudis, però també amb Marco Mezquida, serà a partir de les 7:30 del vespre aquí al Teatre Principal de Maó, i l'entrada és de franc, però numerada.
Per tant, és una cita doble, podríem dir. Eh?
Podríem dir.
I arribarem a les 9 amb una altra cita, en aquest cas també musical, però ben diferent per aquest cap de setmana.
La cleca camina pel barri, sap lo que és bo. Camina tranquil·la, sap per què vacila, no té por. Pensant en
Hi ha música dels Figaflau, és el cap de cartell de les festes de Sant Roc, dissabte a Porreres.
Sí, serà al Parc de Naraveta, on la banda catalana, amb el seu so fresc de música urbana, festiva, reggaeton, trap, pop, urban, disco, rumba, sempre mesclen un poc de tot. Ells seran els protagonistes, però podríem dir que no seran els únics. Perquè en aquesta vetllada, aquestes festes de Sant Roc a Porreres, també hi haurà més cartell, més protagonistes en aquest cartell.
Junts somiarem estant desperts, viatjarem un món que ningú ha descobert.
Com dèiem, Figaflaua són el cap de cartell, però també hi podrem escoltar els Pèl de Gall, que sentim de fons, Aerosol i els Bonaventura, tot això en una vetllada, com dèiem, inclosa en les festes de Sant Roc de Porreres.
Com ja dèiem, hi ha molta música i moltes propostes culturals i musicals per aquest cap de setmana del 15 d'agost a les Balears. I són ara les 9 del matí. Avui és una jornada, un dia de balanç de la jornada històrica de l'eclipsi que ha transcorregut sense incidents destacats. A les 8:30 del vespre, milers de persones contemplaren aquest fenomen. Bona part de la població es va concentrar a la vorera de la platja de Palma, Santa Ponça, la colònia de Sant Jordi, la Serra de Tramuntana, Ciutadella, al nord i oest d'Eivissa i a Formentera.
Per recordar.
He sentit màgia. Jo el primer teníem un pot de por, perquè han sentit per moltes bandes que la gent se quedava a seguir això, però m'ho ha encantat, disfrutat.
Sí, és a dir, és com una passada, com el món pot fer això, saps?
Malgrat el multitudinari seguiment de l'eclipsi, la jornada, però, va transcórrer sense grans problemes.
Els serveis d'emergències varen preparar un desplegament sense precedents i, finalment, el nombre d'incidències registrades relacionades amb l'eclipsi ha estat de 38, ho explicava el director general d'emergències, Pablo Garriz.
528 incidentes que hemos gestionado en el día de hoy, de los cuales 38 vinculados...